a Ràdio Maricel, a cel obert.
I el nom és, dos punts, Entesa per Sitges. EPS. Entesa per Sitges no és un nom nou a la política sitgetana, com no era Sitges Progrés. Però Sitges Progrés, bé, algú va córrer, oi? Armand Paco, bon dia.
Bon dia, Joan, bon dia.
El nom va ser Entesa per Sitges. Veu, veu ser hàbil, oi?
Per què?
Al final. Perquè al final veu rescatar un nom en el qual s'havia presentat el PSC l'any 2003.
Doncs haig de confessar que no ho teníem present. En el debat de buscar un nom, és a dir, nosaltres vam tenir un fill, li vam posar un nom i un cognom, el vam anar a registrar, i resulta que aquest fill algú l'havia inscrit al seu nom, valgui la redundància. I això ens va obligar a buscar unes altres sigles i una altra denominació. I com que la nostra voluntat era sumar, era juntar, era intentar ser a nivell local un partit el més transversal possible, tot i tenir una ideologia socialdemòcrata, doncs van dir, home, doncs entenem-nos, no? Ajuntem-nos, acordem, agafem un compromís. Però clar, paraules compromís, acord, i d'altres, des del punt de vista del registre de partits polítics, estan agafades, no? Tant és així que a nivell nacional hi ha a la vora de gairebé 5.000 partits polítics. Per tant, això ens va obligar a fer una recerca en el temps, per un costat, i en els noms de partits i les sigles, per no trepitjar a cap altre, no? I Entesa per Sitges ens va semblar un nom adequat, perquè en definitiva volia representar allò per la qual cosa nosaltres tirem endavant aquesta formació política. Tot i així van tenir problemes, perquè la sigla, que en principi era ES, resulta que també estava agafada per un altre partit d'àmbit local, a Sabadell, que era Entesa per Sabadell. Bueno, per tant, això ens va obligar un altre cop a tenir que modificar parcialment els estatuts fins que vam obtenir la fórmula màgica, no?
Perquè ara això és simplement anècdota, però també té un punt de curiositat de com funciona el sistema. El nom no ha d'estar registrat, però la sigla tampoc.
Correcte.
I per tant, EPS
no està registrat,
no. Fins ara.
I a més, el nom i la sigla no han de portar confusió. Per tant, ES portava confusió perquè hi havia un partit d'àmbit local a Sabadell que es deia Entesa per Sabadell. I jo vaig preguntar a Madrid, escolti, però si nosaltres som un partit d'àmbit local, s'entén que no ens presentarem a Sabadell, ens presentarem a Sitges de la mateixa manera que els de Sabadell no es presentaran a Sitges. I em van dir que no, que la jurisprudència, el Tribunal Suprem, en aquests casos deia, i la pròpia llei, que no podia haver-hi confusió ni en sigles ni en nom.
Mare de Déu, és a dir, que entre 5.000 partits polítics no hi ha dos sigles iguals.
Correcte.
Escolta, això és correcte. Com l'ADN.
Correcte, és així.
Doncs a partir d'aquí, ja tenen el nom. I aleshores, a partir d'aquí, què?
A partir d'aquí, començar a treballar. De fet, ja veníem treballant des de feia mesos a través de la corrent d'opinió que vam crear en el seu dia en el si del PSC. Vam començar a treballar, si no recordo malament, en el mes de gener, quan vam posar de manifest a través de mitjans de comunicació que volien transformar aquesta corrent d'opinió en una formació política. I des d'aleshores hem anat treballant, intentant contactar amb la gent i intentant explicar que la nostra visió del poble és diferent en relació al que s'està fent des de fa 3 anys cap aquí.
Doncs m'aturo un momentet aquí. Per què marxen del PSC?
Bueno, alguns de nosaltres marxem del PSC perquè, per dir-ho gràficament, ens dona la sensació que en aquesta organització nosaltres hem tocat sostre. Hem intentat durant 3 anys canviar les coses des de dintre, des del punt de vista organitzatiu. Tant és així que se'ns va oferir la possibilitat, i a mi particularment, de tirar endavant o ser primer secretari de l'agrupació. Després es va repensar la situació i es va presentar una candidatura alternativa. Jo vaig intentar sumar, però no va ser possible. Després d'això, estàvem en un debat d'intentar cercar el cap de llista perquè passava el temps i no hi havia un referent polític a la vila per part del PSC. Bueno, i se'n va tornar a insinuar que donés aquest pas, no només en l'àmbit de Sitges, sinó jo diria que en l'àmbit comarcal, a través de la Federació del Penedès-Garraf. Vaig tornar-ho a proposar i la resposta no va ser l'adequada, en el sentit de que se'm va dir que ara no tocava, que no era el moment, que després de l'estiu de 2014 quan s'haurien de decidir candidatures, etc. I al final em vaig donar compte de que l'únic que es feia era endarrerir una decisió que jo crec que ja estava presa per part de l'organització. En quin sentit? Doncs que hi havia una sèrie de persones que els hi feien més el pes que uns altres i per tant vam considerar que no tenia sentit romandre amb una organització amb la qual jo crec que no només en aquestes qüestions sinó en d'altres ha traït una mica els seus principis, jo diria, fins i tot fundacionals.
No manen els militants?
Bueno, jo vaig arribar a la conclusió de que en un percentatge sí i en un percentatge més elevat del desitjable no. I per tant, el que jo no volia és que m'enredessin més, ho dic així. Per tant, si no hi ha possibilitats de col·laborar, si s'entén que tot passa per una votació i que la votació, ni que sigui per un, és la que determina el comandament d'aquestes organitzacions, deixant de banda la resta de gent, doncs jo no puc estar d'acord. I com que no puc estar d'acord, el que no volia és fer una lluita intestina més enllà del necessari i crec que el més honrat per tothom era dir, bueno, doncs, escolta, doncs marxem i ja està, no passa res.
Però veu marxat perquè veu perdre una votació?
No, en absolut, en absolut. Vam marxar per un cúmul de circumstàncies, per una manera de fer, per una manera de conduir. Jo he sigut crític en aquests temps, mentre estava al PSC, de la manera en què es feia l'oposició en el meu partit. Els hi vaig criticar primer que el portaveu del nostre partit no podia ser una persona acabada d'arribar, sinó que hi havia tres regidors en concret que havien estat en tasques de govern durant gairebé 8 anys en alguns casos amb l'alcalde Baget i que per tant aquests haurien de portar el pes de l'oposició. Això no es va considerar adequat. Segona, jo crec que s'ha fet una oposició tova en el sentit de amb l'autocrítica que sigui necessària, per descomptat, però aquesta autocrítica passa per explicar les coses que s'han fet malament, però també per defensar el que s'ha fet bé. I jo tinc la sensació que no s'ha fet ni una cosa ni l'altra. La tercera és que ens hem doblegat amb el govern, o amb els partits que formen el govern, intentant sumar o intentant arribar a acords en temes que jo crec que no són de rebut. Vaig posar de manifest abans de la meva sortida que podíem estar d'acord en que evidentment s'havia de fer un esforç per intentar baixar la pressió fiscal a través de l'IBI, però una altra cosa molt diferent era donar suport a uns pressupostos que no representaven un avantatge substancial pels ciutadans de Sitges. Bueno, totes aquestes qüestions al final anaven a la direcció contrària del que jo pensava. I la més important, i jo també ho vaig posar de manifest, és que em sentia decebut de l'oposició perquè, i continuo dient-ho, malauradament els regidors que representaven o representen en aquests moments el PSC no estan fent la feina per la qual van ser triats. És a dir, no pot ser que els regidors es trobin un dia abans d'un ple per decidir què es vota. Jo crec que la feina de regidor, tant al govern com a l'oposició, és una feina de dedicació. Has d'estar al cas del que passa en el poble. Has de segmentar les feines, has de tenir persones que s'encarreguin dels temes que afecten el poble, has de fer un seguiment, has d'anar a l'Ajuntament, has de parlar amb els treballadors, amb els funcionaris, amb els responsables polítics, tenir una diagnosi certa del que està passant al poble, proposar alternatives, i jo haig de dir que per mi això no està passant. I per tant no es pot donar un xec en blanc a unes persones que voluntàriament s'han presentat en unes llistes i que sota el meu punt de vista no estan fent la feina per la qual van ser triades. Tots aquests motius doncs, van provocar que una sèrie de regidors que teníem ganes, que tenim ganes, o regidors, doncs donéssim el salt a través d'aquesta nova formació política.
Per tant, són unes quantes persones les que han marxat. Qui són aquestes persones que han marxat?
Bueno, jo no sé la llista de totes les baixes del PSC, però de regidors...
Diguem, de la gent que està a Acció... Ai, perdó, Acció no. Entesa per Sitges, ara m'ha traït aquí el subconscient. Sí. Entesa per Sitges, sí que ho sabeu.
Sí, nosaltres tenim, diguem-ne, en el nucli fundacional del partit, amb el Josep Urriols, amb l'Antoni Caballero, amb el José María Lezaún i altres persones... I a partir d'aquí doncs, intentem construir aquesta nova formació explicant a la gent el que pensem. La gent té un bon record d'alguns de nosaltres en relació a la nostra gestió pública i per tant se sent identificat amb allò que vam fer, en alguns casos segurament que malament, però en el conjunt de la nostra actuació ens veu com a persones responsables, com a persones honestes, treballadores, que sempre han estat al costat dels problemes i de les dificultats, i jo crec que això és un valor a l'alça. Per què? Perquè, en definitiva, això és l'altra cara de la moneda. quina és l'altra cara de la moneda? Doncs que la gent en aquests moments no troba referents a l'Ajuntament actual o al govern actual, no troba referents a l'oposició, pensa que ningú se n'ocupa, que ningú els atén, que sempre els despisten, que sempre els fan anar d'una guixeta amb una altra, d'una finestreta amb una altra, que no hi ha un referent clar a nivell municipal, que no hi ha un referent clar a nivell de regidories, i per tant la gent demana solucions als seus problemes, als problemes col·lectius, i aquestes no s'estan donant. Per tant, la gent necessita referents i nosaltres ens oferim per ajudar la ciutadania a millorar tot allò que ens fa, que fa relació a la gent que vivim a Sitges. I aquesta és la nostra aposta.
Una aposta que, per tant, implica que uns exregidors que estaven en un grup polític han deixat de formar part d'aquest grup polític i han format un grup polític perquè volen tornar a l'Ajuntament.
Bueno, aquest és el nostre desig. Més que tornar a l'Ajuntament, volem intentar que la veu de molta gent estigui representada al consistori. Volem ser una corretja de transmissió dels problemes que passen als barris, dels problemes que tenen les entitats socials, les entitats esportives, les associacions culturals, problemes que tingui gent que fa molts anys que viu a Sitges o gent que fa poc que viu a Sitges però que troba deficiències o dèficits. I per tant necessita algú que vehiculi aquestes crítiques en algun cas, les propostes en un altre, les queixes, digueu-li com vulgueu, a través d'algú. La nostra democràcia utilitza precisament els partits polítics per fer aquesta feina, tot i que ja sabeu que s'ha produït una desafecció que va en augment, però aquesta desafecció ha provocat que altres tipus de formacions polítiques doncs estiguin emergint. Per tant, estem davant de canvis substancials, jo no diria només de cara a les properes eleccions autonòmiques o generals, sinó fins i tot a les properes eleccions locals.
En qualsevol cas, malgrat que la formació política és nova, les cares que formen part d'aquesta formació política, o com a mínim les més representatives, diguem, ja formen part de la vella guàrdia de la política sitgetana.
Bueno, jo el de vella guàrdia no m'he sentit mai identificat, perquè en definitiva jo he estat, sí que cert, 20 anys de regidor i no m'he considerat de guàrdia de res. En l'oposició fèiem la feina que tocava.
És una metàfora, això, de vella guàrdia, oi, com enteneu?
Sí. I ho vaig explicar, o com a mínim vaig fer el comentari a la presentació d'Entesa per Sitges, perquè se'm va preguntar, bueno, noves persones, noves idees, i vostès tornen, i vaig explicar, home, nosaltres en els últims 3 anys, des de les darreres eleccions municipals del 2011, s'han canviat les persones. Per què? Perquè el govern és un altre. Aquestes persones han produït un canvi substancial en la política local? Doncs en termes general la gent pensa que no. No és una apreciació només personal, és una apreciació personal que es va sumant a les apreciacions que tenen altres molts ciutadans de Sitges que diuen que això no va bé. Si agafem les idees, evidentment aquestes persones portaven en teoria unes noves idees. Jo recordo algunes frases de campanya electoral dels actuals dirigents, i la veritat és que d'allò que deien en relació a allò que han fet no té res a veure. Per tant, s'han traït idees i s'han traït persones, o les persones noves i les idees noves no han acabat de sortir bé. Què vol dir això? Home, que un es pot presentar amb idees noves, tot i que fa molts anys que està ficat en temes polítics. I vaig posar un exemple d'un setmanari local que s'havia transformat en idees i en persones, tot i que algunes persones portava forces anys dedicades a aquestes qüestions. Amb això que us vull dir, que nosaltres hi ha un grup de persones que sí, tenim una certa trajectòria, però el que intentem és ajuntar l'experiència, la veterania, si voleu dir així, amb la novetat, amb persones noves, persones que pensen d'una altra manera o que tenen unes altres idees, i aquest és el motiu pel qual Entesa vol dir acord, vol dir sumar, vol dir ajuntar, i aquesta és la nostra intenció, anar ajuntant gent que segurament des del punt de vista polític potser no pensa exactament com tu, però sí que hi ha un comú denominador a tots nosaltres, és que volem que el nostre poble vagi millor.
Fins a quin punt Armand Paco pensa que haurà de lluitar contra aquesta idea de la gent que ja ha estat i que vol tornar?
Bueno, això dependrà de la credibilitat que podem tenir en relació a les propostes que nosaltres fem. És a dir, com deien els castellans, el movimiento se demuestra andando, i jo sóc una persona que en la meva trajectòria pública no he anat més enllà del que he pogut fer, o he procurat no anar més enllà del que he pogut fer. Jo no sóc una persona de promesa, sóc una persona d'engrescar, d'il·lusionar, de fer veure a la gent que hi ha coses que es poden fer, tot i que siguin complicades, però no sóc una persona de prometre els impossibles. Sempre hem tocat de peus a terra i crec que ho vaig dir en alguna ocasió i els que me coneixen ja ho saben, jo no sóc una persona de sempre dir sí a tothom perquè d'aquesta manera quedes bé i atreus a la gent de sobre, sinó el sí s'ha de donar quan hi ha elements que t'ajudin a que allò sigui possible i has de dir no i explicar a la gent per què no pots fer allò que en un moment donat t'estiguin demanant. Per tant, la prova de foc serà, si nosaltres tenim representació municipal i podem incidir en el govern municipal, que allò que ens comprometem, més que prometem, siguin capaços de complir-ho. Si això no ho som capaços de fer-ho, evidentment, la gent ens deixarà de banda.
Heu parlat de ser corretja de transmissió dels problemes que us pugui plantejar als ciutadans, però un partit polític es presenta sempre amb un ideari. Quin és l'ideari d'Entesa per Sitges?
Bueno, nosaltres tenim, diguem-ne, un naixement que surt de l'esquerra, per tant, són un partit falcat, per dir-ho així, en la socialdemocràcia més moderna, en la igualtat d'oportunitats, en l'ajuda a la gent que més ho necessita, com a principi bàsic, i a partir d'aquí ho implantem en un territori que és el nostre poble. Evidentment, en política local ja sabeu que les diferències, des del punt de vista ideològic, són molt curtes. Per què? Perquè la gent intenta prioritzar qualsevol governant, o en principi hauria d'enfocar així, hauria de prioritzar els problemes que té el ciutadà o que té el seu poble més enllà de la ideologia.
Que dit d'una altra manera seria que el 90% dels polítics de dreta i d'esquerra signarien la majoria de les propostes.
Exacte, exacte.
O com a mínim els noms.
Exacte. Però una vegada hi arribes sí que és cert que la teva ideologia et fa ser més atent o estar més predisposat o posar més esforços en allò que en principi forma part del teu ADN polític. Clar, si un compara les polítiques de dreta i les d'esquerra, hi ha diferències, es comencen a veure les diferències, tot i que tothom vol que els catalans, que els espanyols, els exigitants visquin millor, tinguin millor assistència sanitària, millor assistència social, millor educació...
El 2014 no està molt més diluït tot això? O encara està molt marcat? I més després bueno, de com ens ha anat amb la crisi, oi?
Jo crec que s'ha de marcar. Jo crec que no hem de perdre mai el referent dels principis que tenim cadascú i que ens motiven a estar presents a través d'una formació política en una administració pública.
I quan l'Armand Paco li diuen és que els socialistes déu-n'hi-do el que hem fet, o al revés, o com li poden dir un altre...
Home, matitzem el déu-n'hi-do el que han fet, per lo bo i per lo dolent. Jo mai he defugit de les meves responsabilitats.
Estic parlant de caràcter local, d'idees generals.
I com que no s'ha defugit mai de les responsabilitats que un té en les coses que fa malament, també s'haurien de posar en valor les que es fan bé. Per tant, els governs d'esquerra socialista són governs que més enllà d'algunes errades molt importants, sí que és cert que van falcar drets fonamentals. En temes d'avortament, en temes de llei de dependència, en tema de reconeixement d'igualtats de matrimonis homosexuals, adopcions, etc, etc. Per tant, això són drets que segurament des de la dreta no s'haguessin portat a aquest extrem. Ho estem veient ara amb el Partit Popular a Espanya. És a dir, està fent un desmantellament progressiu de l'estat del benestar, diguin el que diguin. Cada vegada hi ha més professors a l'atur, hi ha més facultatius o gent de l'assistència sanitària que s'està anant al carrer, hi ha determinats drets que s'estan qüestionant, el dret de vaga, el dret de reunió, el dret de manifestació. Per tant, estem retrocedint en drets fonamentals. Per tant, això és la ideologia que tenen alguns partits. Hi ha d'altres que el que fan és apostar per blindar, per falcar, per millorar aquests drets. I nosaltres estem a nivell local intentant doncs això, doncs que els drets fonamentals de la gent, el dret a una vivenda digna, el dret als que els infants de Sitges puguin tenir una escola bressol, el dret que tothom pugui tenir una educació de nivell o de qualitat, el que tinguem una assistència sanitària, el que els serveis de policia siguin els adequats, etc, etc, som els que volem potenciar. Al final tothom ho diu, però el moviment es demostra caminant. I avui dia, haig de dir, amb dolor, hi ha molta gent que veu com es produeix una minva, una pèrdua, una degradació, precisament, d'aquests drets. I això és el que hem d'intentar recuperar de cara al futur.
La presentació d'Entesa per Sitges al Prado fa, em sembla que fa uns 15 dies, aproximadament.
El dia 2.
Sí. Doncs, i va ser presentat l'acte per Joaquim Millán. Entre el públic hi havia un regidor socialista, si no recordo malament, hi havia un exregidor d'Esquerra Republicana, hi havia l'exalcalde Jordi Serra, diguem que hi havia una varietat important de persones procedents d'àmbits, diguem, encara que siguin col·laterals, diferents. Fins a quin punt Entesa per Sitges pot aglutinar o deixar d'aglutinar aquestes persones? Clar, la primera, Joaquim Villan, estava presentant l'acte. Més d'un va pensar, oi?
T'has deixat una persona que també hi va ser breument, com és el senyor Ferran Ignasi Llombart, del Partit Popular.
És a dir, me l'he deixat perquè no el vaig veure, eh?
Bueno, més enllà d'això, evidentment, hi ha persones que tenim una relació perquè hem conviscut, perquè hem sigut companys a l'Ajuntament de Sitges. Hem sigut adversaris polítics, però a la vegada hem sigut companys. Per tant, això és bo. És a dir, nosaltres vam convidar a tots els representants de les forces polítiques locals, tant si tenien representació municipal com si no la tenien. Esquerra Republicana en aquests moments no el té, NECAT en aquests moments no la té, però sí que volíem fer un acte en el qual la gent vingués a escoltar què era Entesa per Sitges, quines eren les seves motivacions, què és el que pretenia, per què es presentava. I per això creiem que és necessari i que és bo, que és útil, que t'escoltin la resta de forces polítiques. En relació a la persona que em va fer l'entrevista, o l'introductor de l'acte, jo el coneixo des de fa molts anys, des que vam coincidir a l'Ajuntament de Sitges i ell va ser regidor. I com que sé com és i com pensa, i com que penso que és una persona valuosa en relació a el que pensa, doncs a mi em va agradar que ell fes la presentació i fes les preguntes. Això és bo. Per què? Perquè, insisteixo una vegada més, Entesa per Sitges el que vol és ser precisament un partit transversal, un partit que aglutini diverses persones que puguin tenir ideologies diferents. Per què? Perquè el leitmotiv, l'objectiu nostre, és el nostre poble i millorar el nostre poble. I, per tant, amb les aportacions que calgui de cadascú, jo crec que això és possible.
Per tant, la porta estaria oberta a que gent procedent d'altres formacions...
Sí, sí, per descomptat, perquè... A veure, jo ho vaig plantejar. Hi ha una sensació en la qual la gent, quan parles amb ella, està descontenta. I m'atreviria a dir que fins i tot gent que ha votat els que en aquests moments estan governant estan descontents. Aquest descontentament es pot conduir de dues maneres. Te'n vas a casa emprenyat, li dius al veí, li parles a la dona o a l'home... i et quedes en el sofà i ja està. O bé, et signifiques. I jo vull gent significada. Jo vull gent que vulgui lluitar per canviar les coses. Per tant, jo no puc fer escarafalls a algú que siguin d'una altra ideologia, però que vol ajudar a canviar les coses en el seu poble, deixar-lo fora. Tot al contrari, el que farem serà incorporar-lo. Per tant, totes aquelles persones que no estiguin contentes com estan funcionant la política a Sitges, evidentment tenen la porta oberta. I no pot ser d'una altra manera. Nosaltres no venim a santificar, no venim a dir amb un decàleg de 10 punts el que cal fer a Sitges és això, 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 perquè ho diguem nosaltres. No, jo crec que el procés de formació de qualsevol partit polític en aquests moments passa pel camí invers. És a dir, primer escoltem, i ho vaig dir, què li passa a la gent, quins problemes té la gent, què és el que està demanant la gent, i a partir d'aquí construïm què és el que hauríem de canviar o hauríem de fer si som a l'Ajuntament. No fer aquest camí penso que és equivocar-se. No escoltar la gent penso que és equivocar-se. I estem en un context en el qual la gent vol ser escoltada. Per tant, ens hem d'apuntar no a aquest carro perquè sigui moda, sinó perquè pensem que és el que cal fer, perquè si no aquesta distància entre polític i ciutadà cada vegada serà més ampla.
És més fàcil establir aquesta distància més curta quan un no està o està a l'oposició que quan està al govern?
No, al contrari. Jo crec que estar a l'oposició et dona una certa llibertat i una certa comoditat, si em permets dir-ho així, que no tens segurament en el govern. Però tothom vol governar. És a dir, ningú es presenta a unes eleccions municipals per ser oposició. Vaja, jo no he trobat ni un. Per què? Perquè un vol governar per canviar les coses. Jo recordo en l'any 90-91, la primera vegada que vaig ser regidor, i era un regidor adjunt a una altra regidoria, donada la meva inexperiència, que em van encarregar de temes de neteja viària i recollida d'escombraries. Doncs el que em va fer més feliç d'aquella època és que una decisió meva de canviar un contenidor de lloc doncs significava un gran avantatge per una veïna que no podia dormir perquè a les 6 del matí el camió li buidava el contenidor i la despertava. Això, que és una tonteria, que és una cosa molt petita, et dona una imatge de lo important que tu pots arribar a ser per una persona pel sol fet d'estar a l'Ajuntament i governar. Per tant, el nostre desig, el desig de qualsevol persona que es presenta en unes eleccions municipals, és precisament intentar canviar les coses per afavorir els seus ciutadans, els seus vilatans. I aquesta és una intenció que nosaltres volem incrementar, i per això necessitem a la gent. En el govern tens un marge d'actuació que no tens a l'oposició i que, per tant, un lluita perquè això sigui possible i fer les coses que tu en teoria tens en el cap que milloraran el teu poble, i estar a l'oposició doncs serveix, com se sol dir, doncs per marcar, per fiscalitzar, per posar en tensió al govern, en el sentit de que no es despisti, de que no faci les coses que no toquen, i sobretot tenir sempre algú que l'estigui apretant.
Després de 20 anys a l'Ajuntament, aquests últims 3 heu estat fora de l'Ajuntament. Ha estat bona l'experiència d'estar fora de l'Ajuntament?
Boníssima, boníssima. Estar fora de l'Ajuntament, com t'ho explicaria? Et fa ser ciutadà. No és que estar a l'Ajuntament no ho siguis.
És una fase perversa aquesta, però bé.
Et fa ser ciutadà.
L'acceptem.
És a dir, tu reps, quan estàs a l'Ajuntament, diguem-ne, estàs a l'altra banda del carrer, i tu, diguem-ne, prens decisions que afecten a la resta de ciutadans. Quan no estàs a l'Ajuntament, les decisions les prenen uns altres i t'afecten a tu. No vol dir que les decisions que prenguessin en el govern no m'afectessin a mi com a ciutadà, evidentment que sí. Però ho vius i ho veus d'una altra manera.
Però teníeu més consciència, probablement, del per què es prenien determinades decisions estan a dins, ni que fos a l'oposició, que estan a fora.
Correcte. Clar, el problema que té l'oposició és que per saber per què es prenen determinades decisions s'ha de treballar. S'ha d'estar cada dia, jo no diria cada dia, però s'ha d'estar de manera continuada, preguntant, estudiant, llegint, buscant assessorament de per què això es fa així, no es fa d'una altra manera, no hi ha una altra manera de fer-ho. I per tant és importantíssima la tasca de l'oposició, perquè en definitiva el que fa és fer de contrapès a les decisions de govern. Si un govern té majoria, és igual el que digui l'oposició. Però si a més un govern que té majoria té una oposició feble o dèbil, aquell govern jo crec que encara ho fa pitjor.
Em permeteu que m'aturiqui un momentet. Si un govern té majoria, és igual el que digui l'oposició?
No, en absolut. No ha de ser mai igual.
És que heu dit aquesta frase i m'ha cridat
l'atenció. No. Segurament m'he explicat malament. Correcte. És importantíssima la tasca de l'oposició.
Per això.
Importantíssima. Per això us deia que cal fer una tasca continuada de seguiment dels temes de govern. Perquè en definitiva el contrapès del govern és l'oposició. No són els membres que conformen el govern o els diferents partits que conformin el govern. A vegades s'ha dit, no, és que si hi ha un govern de diferents partits, això anirà més equilibrat i les decisions seran més encertades. Jo crec que això és parcialment cert, però no del tot. Una bona tasca de govern passa per tenir una bona tasca d'oposició. I això és el que la gent demana quan les coses que fa el govern no van bé. I ara, lamento dir-ho, la gent es troba orfa. El govern no està responent a les expectatives que hi havia inicials, però és que l'oposició tampoc està responent a les expectatives que els go tenien. Clar, tinguem en compte que l'oposició és més nombrosa que en principi que el govern, si no fos pels pactes que es van fer posteriori. Per tant, amb el pes que tens, jo crec que hauries d'incidir molt més a la política municipal. I això és el que nosaltres, com a formació que neix, volem ser. Volem ser govern. Però si no ho som, evidentment el nostre compromís és treballar de ferm des de l'oposició per intentar equilibrar les decisions de govern.
Una miqueta, ara em permetreu, la mitja broma, feu oposició de l'oposició ara mateix?
No, el meu o el nostre esperit en aquests moments no és fer oposició de l'oposició ni oposició del govern, que sí, sinó simplement tu em preguntes i jo responc. Jo estic des de fora, des de fa 3 anys que no sóc a l'Ajuntament, veig el panorama d'una altra manera. I jo crec que hi ha coses que s'haurien de fer des de l'oposició d'una altra manera. Evidentment, hi ha moltíssimes més que veig que s'haurien de fer des del govern d'una altra manera. I com que, clar, no tinc un referent a l'oposició per adreçar-me, doncs hem de fer nosaltres l'oposició. I l'oposició, evidentment, passa sobretot per la tasca que fa el govern.
Aquests 3 anys han suavitzat Armand Paco o encara l'han refermat més?
A veure, us confessaré que un és com és, no? I un és com és vol dir que jo tinc una imatge, o he tingut una imatge al llarg d'aquests temps, per alguns bona, per alguns dolenta. en el qual hi ha una sèrie d'estereotips que sí que volten pel poble. Si és seriós, és treballador, és honest, sí, però té un punt de dir, uf, aquest home és una mica esquerp, no? Sembla fins i tot malcarat en alguns casos i sempre està amb un semblant. Bueno, jo tenia la tasca que tenia. A més era portaveu del govern. Per tant, si algú havia de ser bo, havia de ser-ho l'alcalde. Això no vol dir que jo tingués que ser dolent.
Ai, el poli malo.
Però sí que és cert que amb les tasques que jo tenia i que alguns companys teníem, havíem de tocar de peus a terra i no podien contentar a tothom, i en alguns casos hi ha gent que plantejava coses que eren impossibles o inversemblants. A partir d'aquí un surt, diguem-ne, de darrere del cap de llista i s'ha de col·locar el primer de la fila. En aquest sentit, lògicament, la percepció que tingui la gent de mi ha de ser diferent. Per tant, no és menys cert que alguns dels vicis que jo pugui tenir a nivell públic pues, s'han d'anar matitzant, s'han d'anar suavitzant, s'han d'anar modulant. Les arestes que jo pugui tenir doncs, les hem d'anar polint, perquè el que jo vull ser és una persona propera. Jo sóc un tio rialler, jo sóc un tio de la gresca, de la broma, evidentment que sóc rigorós, però això una cosa no treu l'altra. I per tant, davant de la gent, sí que és cert que afortunadament, després d'estar apartat de la política 3 anys, moltes coses es relativitzen. Per tant, segurament no m'haig de prendre tan a pit les qüestions que afecten al meu poble i les haig de veure amb una mica més de relaxació.
La percepció i la realitat de vegades no coincideixen. Heu de treballar aquesta percepció?
Sí, sempre s'ha de treballar la percepció, sempre, sempre. És a dir, un és com és i a vegades la gent diu, però per què pensa això de mi si jo no sóc així? I això és un dels temes que no sap per què, però evidentment és tant o més important com et veuen que com et veus tu mateix, i en aquest procés estem. Jo evidentment vull ser una persona doncs, propera a la gent, que, dialogant, perquè sempre ho he sigut. Els que em coneixen bé saben que jo intento solucionar problemes i no crear-ne. Jo intento sempre donar resposta o intentant sempre donar resposta i no obviar la gent o dir pues, vagi a parlar amb un altre. M'he implicat en temes que potser no eren de la meva competència, però sabia que per aquella persona era important. Per tant, qualsevol candidat alcalde, qualsevol regidor ha de tenir com a principi bàsic que està al servei de la gent, que està a disposició de la gent, que el seu horari no acaba quan surt a les 2 o a les 3 de l'Ajuntament, que si l'aturen per la tarda, pel vespre, per la nit, preguntar-li d'un problema, ha de ser amable, ha de ser atent, ha d'escoltar aquella persona, perquè no fer-ho provoca aquesta esquerda entre el ciutadà i el polític.
Tot i que Armand Paco ja va deixar clar que de moment encara no és candidat, sinó simplement ara mateix és la cara visible d'Entesa per Sitges i la candidatura s'haurà d'escollir més. Més endavant, el fet de ser la cara visible ens dona una paradoxa a nivell sitgetà, que és que un exalcalde, Jordi Serra, i un ex primer tinent d'alcalde, Armand Paco, encapçalen candidatures alienes al partit del qual van formar part. Què passa? Com és que estem en aquest punt i com és que diguem que de la plaça de l'hospital, oi?
Bueno, en el cas que m'afecten a mi, jo crec que ho he explicat una mica al començament, és a dir, nosaltres estàvem en un partit polític, evidentment perquè teníem una ideologia que compartíem i perquè a nivell local pensàvem que el que proposava aquella formació política era el més adequat. Després, i s'ha vist en el temps, les organitzacions polítiques han anat evolucionant. I jo tinc que dir que jo no he traït els meus principis, però els que governen aquest partit en certa mesura sí que m'han traït a mi. Hi ha temes bàsics en els quals el partit en el qual estàvem abans doncs els ha deixat de banda. Aleshores, jo no vull pertànyer a cap formació política que sigui dogmàtica, és a dir, això s'ha de fer perquè ho diu el partit. Pues no, perquè si el partit està equivocat, el que ha de fer és rectificar.
Esteu parlant de qüestions ja de caràcter més general?
Sí, més general o més local, més igual. És a dir, intento explicar-ho com a principi general. Jo crec que si ens creiem a la democràcia i que un individu és un vot, el que no pot ser és que hi hagi una consigna de partit en el qual s'hagi de votar una cosa o una altra perquè ho digui el partit. ja a la consciència de cadascú.
Hem funcionat així durant molts anys, eh?
Ho sé. I per tant arriba un moment que segurament com a conseqüència de l'experiència i dels anys un diu no, aquestes no poden ser les maneres de funcionar. En alguns casos la gent ha de tenir llibertat per expressar allò que sent o allò que pensa. I en segon lloc, les organitzacions polítiques no pot ser que decideixin, i això ho he explicat més d'una vegada, qui ha d'estar o qui no ha d'estar, perquè hi ha un grup, un sanedrí de persones que diuen, doncs aquest ara serveix i aquest no serveix. Home, jo crec que cal una mica més de respecte a la gent que porta molts anys en la militància d'un partit i segurament, si es té una mica de mà estesa, les coses es poden reconduir. Jo, malauradament, he sortit del PSC pues, amb molt de dolor personal, perquè mon pare s'hi va ficar, mon pare, diguem-ne, em va transmetre la cultura d'aquest partit i jo, evidentment, no ha sigut un plat de gust tenir que deixar-lo. Però insisteixo una vegada més, jo vull gaudir de la meva llibertat de decisió i, per tant, si el que s'està fent en un partit polític no m'agrada i no ho puc canviar, doncs aleshores prefereixo no ser-hi.
Uh-huh. Jordi Serra, en aquesta mateixa taula, atribuïa el cas d'Armand Paco, i veu fer referència, a una qüestió més personal. Fins a on pesa el tema personal, i ara l'heu esmentat, i fins a on pesa el tema polític, òbviament.
No és una qüestió, pare, és una qüestió personal, però no és una qüestió personal la que ens motiva a tirar endavant una candidatura, una nova candidatura. Nosaltres, repeteixo una vegada més, vam intentar canviar les coses des de dins. En el 2012 es crea un corrent d'opinió que es diu Sitges Progrés, que intentava precisament canviar coses que s'estaven o que portava molts anys fent-se en el PSC i que no ens agradaven. Al final és la decisió d'uns quants, no és la decisió d'una sola persona. Això no és una rabieta de l'Armand perquè l'han apartat d'aquí o no l'han posat allà. No, s'equivoca la gent que pensa així, o és la justificació que volen donar per continuar on estan i dir per això se'n van aquests. En absolut, això és una decisió col·lectiva i una formació política no tira endavant per un sol individu. Desenganyem-nos, jo no arrossego a la quantitat o centenars de persones que estan il·lusionades amb aquest projecte.
Quanta gent són ara?
He parlat amb el company que porta aquestes qüestions i en aquests moments tenim gairebé una trentena de gent disposada a afiliar-se, amb un Facebook que està tenint més de 540-550 persones que estan enganxades i per tant cada dia anem sumant gent que li agrada el plantejament que nosaltres estem començant a fer. Bueno, hem de dir que no estaven tan equivocats els que pensaven que les coses es podien fer d'una altra manera i que a més hi ha gent que pensa que les coses s'han de fer d'una altra manera perquè si no no obtindríem la resposta que en aquests moments estem tenint. Evidentment queda molt camí per córrer. Jo ja he dit en més d'una ocasió que obtenir representació municipal seria un èxit per una candidatura que parteix de zero i que és desconeguda, per tant que no només un individu la pot arrossegar, sinó que han de ser un conjunt de persones i amb aquesta tasca estem.
La idea és presentar-se en solitari?
Sí, en principi sí. Sí. Nosaltres tenim o definirem un programa que tenim bastant pensat i la idea és presentar-nos en solitari.
I tanquen la porta algun tipus de pacte amb algú?
No.
Precisament, ni amb el PSC?
No, en absolut. Si nosaltres som un partit transversal, vol dir que estem oberts a qualsevol proposta que pugui servir per millorar el nostre poble. Si aquestes propostes són coincidents amb d'altres formacions polítiques, millor que millor. Ara, evidentment, hi ha unes fronteres que no podem creuar, no? Però dit això, jo no tenco la porta a ningú, en absolut.
La dispersió de vots serà el principal perill per tots el 2015?
Podria ser. Jo el que pretén és aglutinar vot, no dispersar-lo. Per tant, gent descontenta d'altres formacions polítiques, gent que no acabi de trobar encaix amb les formacions polítiques convencionals, per dir-ho així, gent que pensi que el grup de persones que al final acaben conformant Entesa per Sitges li resulta més vàlida o més adequada o més interessant, pues aquí ens té. Per tant, el que nosaltres pretenem no és dividir, sinó sumar. I per tant pretenem aglutinar vot, pretenem aglutinar gent entorn a aquesta candidatura.
Al setembre comença el curs electoral, un curs electoral que vindrà marcat, ens agradi o no ens agradi, per una qüestió que excedeix de molt la política municipal. Fins a quin punt el que passi o no passi el 9 de novembre i a partir d'aquí les seves conseqüències, doncs tindran influència i sobretot poden fins i tot perjudicar a les formacions de caire més local. Perquè, clar...
Sí, a veure, és una anàlisi complexa. Complexa perquè jo sincerament no sóc capaç, i com que nosaltres no anem a dir la gent el que passarà ni el que ha de pensar, nosaltres mateixos tenim opinions diverses. Jo no sé què passarà. Perquè,
em sembla que ningú ho sap, eh?
No, m'agrada sentir-ho perquè hi ha gent que ho té molt clar, no? I celebro que hi hagi gent que ho tingui clar, jo no ho tinc
clar. Diuen que ho tenen clar.
Val, que diuen que tenen clar. Jo no sé què passarà. És a dir, si evidentment no es pot acordar una consulta i la tirarà endavant el govern de la Generalitat mitjançant aquesta llei de consultes, però no se sap si la podrà exercir o executar aquesta llei, perquè diuen que l'endemà el Tribunal Constitucional la declararà inconstitucional. És que no sé què dir. Jo el que diria és que posin el màxim de seny possible entre tots plegats. He vist declaracions del president del govern, senyor Rajoy, dient que si el senyor Mas me llama mañana me entrevisto, sempre i quan no sea para esto de la consulta. Clar, aleshores, jo crec que estem en un carreró sense sortida, malauradament, tot i que, ja ho vam dir, som partidaris, som defensors, m'apunto al primer a que la gent pugui ser consultada, faltaria més. És a dir, en una qüestió tan transcendental com aquesta, i també la presentació vam posar l'exemple, la veritat és que no m'ha reeixit de la consulta que es va fer per canviar el nom de la plaça Espanya i el carrer Espanya, home, en temes importants, per què no es pot consultar la gent? En molts països d'Europa això es fa, i jo diria que es fa cada mes, en alguns casos, tampoc ens hem de passar, no? Però per què no? Si a més és una consulta que no té transcendència jurídica, que en tot cas del resultat que en surti ja, pues escolti, negociïn o posin d'acord perquè hi ha una part del poble o el poble majoritàriament vol això o vol allò. Pues em sembla bastant increïble que no hi hagi un consens i no hi hagi una entesa per aquest tema, no? La resta ja és molt més complicat.
S'us ha passat pel cap que les eleccions municipals del maig puguin ser unes plebiscitàries?
Sí, sí, sí. Jo, la veritat és que no m'agradaria, perquè si no, al final, clar, en algunes comunitats autònomes les eleccions municipals coincideixen precisament amb les eleccions de les comunitats autònomes. Això vol dir que el ciutadà d'un poble tindrà que anar amb una papereta del seu poble i una papereta de la seva regió o autonomia. Clar, aquí a Catalunya podrien trobar-nos que tinguéssim unes eleccions locals i unes eleccions al Parlament de Catalunya. Clar, ja amb una pregunta que era força complicada, no? Per tant, això per mi distreu el veritable èxit del que és una elecció o unes eleccions locals, que és parlar del teu poble. Saber quins problemes hi ha, quins dèficits, quines solucions aporten les diferents formacions polítiques, cap a on ens volem posicionar en el futur, com superarem el tema de la crisi, en què apostarem. I per tant, penso que el debat sobiranista intentarà tapar els problemes que hi hagi arreu dels pobles i ciutats de Catalunya, i a mi això em preocupa. Nosaltres no som un partit d'àmbit nacional, som un partit d'àmbit local. Per tant, intentarem en el decurs d'aquests mesos posar de manifest, doncs, això, el que ens agrada i el que no ens agrada al nostre poble. I després, si això coincideix amb una consulta més àmplia a nivell nacional, doncs que cadascú voti en consciència, per descomptat.
Què votaríeu?
Doncs jo no ho tinc decidit encara. Per què? Perquè és una situació, és un tema complexa, que no complicat. Per què? Perquè considero que falta informació.
Si és complexa.
Falta informació. Jo crec que necessitem tenir més informació. Mireu, els escocesos tenen un llibre blanc de 800 fulles, pàgines, en el qual se'ls explica què passarà si Escòcia és independent. Jo necessito més informació per saber l'endemà, de si al final la majoria de catalans decideix que Catalunya sigui independent, què passarà. I això de moment no ho tinc.
Pregunta final, quan escolliran el cap de llista?
Doncs hem de fer encara l'Assemblea General del partit, per tant segurament després de l'estiu.
Doncs ara, en Paco, ara de moment deixem un responsable d'Entesa per Sitges.
Sí, hi ha diversos responsables.
D'acord, doncs un dels responsables, però cap visible d'Entesa per Sitges de moment, i que doncs ha anunciat la seva voluntat de doncs presentar-se a l'Ajuntament, a les municipals de l'any que ve. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Joan.
I molt bon estiu.
Igualment, gràcies.
I a tots vostès, doncs, 5 minuts, notícies amb la xarxa i més coses. Fins ara.